Cada dia pot sortir la llum. Un programa fet per usuàries i usuaris del Centre de Dia i Club Social La Llum.
Benvinguts en aquest programa especial Nadal que realitzen usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària. En el dia d'avui ens acompanyen l'Alejandro, la Mercedes, l'Ivan i la Pepi.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, bon dia, Mercè, i a tots els companys de la taula.
Què és mindfulness?
A mi m'agrada definir a vegades mindfulness com presència plena. És a dir, quelcom que en català podríem dir estar present d'acord, en tots els sentits. Estar present i sent conscient de que estàs present amb el que estàs fent, el que estàs dient, el que estàs sentint, com explicàveu abans, l'Alejandro també, amb la definició, no? Que és ser conscients de les emocions, els pensaments, les sensacions. I en xinès, l'ideograma que representa aquesta paraula, mindfulness, que en castellà o en català podríem dir atenció plena, consciència plena, precisament és un ideograma que té dos parts. Una part que és presència, que és un palet així, com si fos el sostre d'una casa, i una altra que és com una ziga-zaga, que és cor. I per tant, per això m'agrada també referir-me a mindfulness com aquesta presència de cor, no? Si volguéssim una definició més operativa, doncs el doctor Jon Kabat-Zinn, al que heu fet referència, que el 1979 va desenvolupar el primer programa d'aplicació, diem, terapèutica i també psicoeducativa, ell defineix mindfulness com aquesta consciència que apareix, és aquest adonar-nos del que hi ha, no? La Pep idea de les coses tal com són, no? De que hi ha, quan porto l'atenció d'una manera volguda, intencionada, a el que estic fent, a el que està passant en aquell moment, mirant de no deixar-me portar, doncs, aquests judicis o aquests impulsos, a vegades, de que si m'agrada o no m'agrada, i que em fan sortir del moment present.
¿Se puede considerar como terapia?
Aquesta és una molt bona pregunta, Mercedes, perquè diem que l'aplicació de mindfulness pot tenir diferents àmbits, i té un àmbit terapèutic. Com també heu fet referència, fent aquella referència a l'aplicació de mindfulness pel tractament límit de personalitat, el que s'ha desenvolupat des de principis dels 90, són diferents intervencions clíniques que utilitzen mindfulness com a ajuda o com a complement. De manera que tenim teràpies cognitivo-conductuals per tractar depressió, tenim teràpies per tractar el trastorn límit de personalitat, també pel trastorn obsessiu-compulsiu, però hi ha un altre àmbit d'aplicació de mindfulness que és de tipus psicoeducatiu, que és on jo em moc en realitat, i és, d'alguna manera, com un complement per ajudar a la gent a desenvolupar i a millorar el seu benestar físic, emocional i mental. Podríem dir que pot haver-hi un altre àmbit com més personal, no? Que és doncs, de desenvolupament propi, no? Com a persona, com a ésser, que lligaria amb aquesta tradició que també ha fet referència a Alejandro, de Thich Nhat Hanh, no? Que estaria més, tindria aquesta font amb la tradició budista, però que podem trobar altres tradicions espirituals.
I com se practica?
Ah, doncs com es practica? Doncs, clar, la gràcia de la pràctica de mindfulness és que la podem aplicar en qualsevol moment i a qualsevol lloc. Nosaltres diferenciem, per fer-ho més clar, dos tipus de pràctiques. El que en diem la pràctica formal, que és una pràctica que fem de manera més individual, més personal, normalment en un ambient que sigui tranquil, en silenci, sovint. Després us convidaré que fem una petita pràctica aquí que també puguin fer els oients, però també és important saber que podem practicar en qualsevol moment de la nostra vida diària, simplement posant atenció quan ens rentem les dents, quan ens dutxem, quan estem a la feina, quan estem ara aquí al programa, simplement adonant-nos del que està passant quan portem l'atenció en aquest moment a fer el programa, no? Quan caminem, quan mengem. Al final, com diuen, els cansaven molt, no? Es tracta de que quan estiguem caminant, ens adonem que estem caminant. Quan estem menjant, ens adonem que estem menjant. Quan estem caminant, que caminem. I quan estem a la ràdio, que estem gaudint aquí del programa.
¿A qué edad se puede practicar?
Bé, avui en dia hi ha també moltes formes d'impartir i de fer arribar mindfulness als nens i als joves. Per la informació que jo disposo i per els professionals i persones que s'hi dediquen, normalment es parla de que és aconsellable començar a partir dels 6 anys, d'acord? Però tenint en compte que la manera de traslladar-ho i practicar-ho és molt a través del joc, i a través dels sentits, i en pràctiques molt curtes, perquè tingueu una referència a aquestes pràctiques formals que us deia, de tipus més introspectiu o personal, doncs hi ha com una regla de dir no més d'un minut per any. Vull dir que si treballem amb canalla de 6 anys, doncs les pràctiques que faríem d'atenció al cos o a la respiració, doncs que no siguin més llargues de 6 minuts com a referència.
Implica algun risc?
Dit així, no. El que sí que s'ha de saber és que a vegades quan comences, doncs, bueno, com en qualsevol pràctica, tant del cos com de la ment, a vegades poden haver-hi sensacions que no estem acostumats, pot haver-hi una mica més d'ansietat perquè no sabem ben bé el que ens estem trobant, però això és quelcom que va desapareixent de manera espontània a través del temps. En tot cas, sí que en determinats casos de tipus de diagnòstic de certes patologies pot ser no aconsellable la pràctica de mindfulness. Normalment, en casos de diagnòstics aguts o en casos de crisis greus. Però, en general...
No. Com, per exemple?
En casos d'epilèpsia, per exemple, diagnosticada, en certs casos de depressió, si realment és un estat agut. En general, davant de qualsevol patologia de tipus mental que tingui un grau de diagnòstic com d'agudesa, no? Nosaltres, per exemple, sempre en els cursos, com us deia, nosaltres tenim una aproximació més psicoeducativa, sempre demanem, en els casos de persones que estiguin diagnosticades en alguna d'aquestes patologies, que tingui el consentiment del seu metge o terapeuta. I ho recollim per escrit. També he de dir que cada vegada més també ens arriben persones que venen aconsellades pel seu metge, pel seu terapeuta, pel seu psicòleg, psiquiatre, etc. No?
¿Cómo trabaja mindfulness para ayudar a reducir el estrés?
Quan parlàveu abans de la definició, jo diria, per fer-ho sintètic, no? El primer punt important és que amb mindfulness podem aprendre a regular les emocions. És a dir, moltes vegades nosaltres hi ha emocions que les considerem de per si negatives, per exemple, la ràbia, la por, la tristesa, no? L'alegria, com que és... L'alegria la considerem positiva. Però al final les emocions no són ni positives ni negatives. Tot depèn de com les sapiguem gestionar. Llavors, mindfulness t'ajuda a regular les emocions de manera que més aviat t'ajudin a aconseguir estats de benestar i no et portin precisament cap a estats, sobretot mentals, que et generin dolor o sofriment. L'altra manera, com heu apuntat, és a partir de regular les emocions, tu pots trobar respostes a l'estrès que siguin saludables, perquè l'estrès també està molt immunitzat en la nostra societat. L'estrès, per si, és una reacció biològica indispensable per la vida, de qualsevol persona, però també dels animals. És quelcom com les emocions que compartim amb els mamífers i algunes aus. El que passa que si no podem regular les emocions i l'estrès, el problema és que el resultat del nostre estat físic i mental pot ser dolorós o ens pot portar a estar malament. Si aprenem a regular, a través de la pràctica de mindfulness i altres tècniques que poden haver-hi, el que ens permet és justament aprofitar aquest estrès per estar a l'alçada de les circumstàncies. Perquè quan notem, segurament ara abans de començar el programa, la Mercedes, que estava així, notava un pessigolleig a l'estómac, que estava una mica neguitosa, això és el cos, t'està dient, està bé, prepara't, perquè hi ha quelcom important que passarà ara. I què passarà? Doncs que disfrutarem d'un programa de ràdio. L'estrès, regular l'estrès, l'emoció, també et pot portar a assumir reptes, a fer coses que et semblen difícils, en lloc de tirar enrere, et dona la força, és com un plus d'energia, no? Si fos la gent, és com un Red Bull, però sense necessitat de prendre't res, no? Que et dona ales per fer front a un repte. I també t'ajuda a connectar amb els altres, a demanar ajut, a tenir a vegades comportaments amb valentia, no? D'ajuda als altres, de cooperació. Evidentment, si no el regulem, és cert que l'estrès pot ocasionar vulnerabilitat en el nostre sistema biològic i, per tant, ser causa indirecta de moltes malalties. Però també hi ha una cara, diem, positiva.
Ens podries recomanar algun llibre?
Bé, potser serà pecar de falsa modèstia, però tampoc estaria bé que no recomanés el meu llibre, perquè precisament el vaig fer perquè em semblava que podia ser un bon instrument per ajudar a la gent que començava. És un llibre que vaig titular Mindfulness Práctico, Reduce el estrés y vive en conciencia plena, i que té la meitat del llibre justament és una proposta d'exercicis, de pràctiques que podem fer en el nostre dia a dia, tant de pràctiques formals com informals. Ara bé, hi ha molts i molt bons llibres també sobre mindfulness, sobretot per a iniciar-se, començant pels llibres del doctor John Kabat-Zinn. Jo aquí, encara que hi ha un que és molt conegut, però és una mica dens, que és Viure en plenitud les crisis, recomanaria Mindfulness a la vida quotidiana. És un llibre molt assequible i que et permet també i et dona pautes per aplicar-ho en el dia a dia. I després hi ha llibres de persones que són referents per mi, mentors, i que han desenvolupat Mindfulness aquí a Espanya, com l'Andrés Martínez Suero, amb el que m'he format, o el doctor Javier García Campayo, que, si busqueu, tenen quantitat de llibres d'introducció per començar a conèixer i a practicar.
Bé, Carles, podem acabar amb una pequeña pràctica?
Pues sí, si us sembla, anem a fer una petita pràctica. I el que us proposo ara és que us poseu còmodes a la cadira, mirant, això sí, de l'esquena, mirar de tenir-la estirada, que estigui una mica dreta, però sobretot comenceu a notar el cos. Si us sentiu còmodes, podeu tancar els ulls. Igual això us ajudarà. Però si no, els podeu tenir oberts,
sí,
d'acord?
Obert.
Els teniu oberts, mirant així endavant, i simplement porteu l'atenció al cos. Sentiu el cos a la cadira. Com són les sensacions? Nota poder les sensacions al seient o al respatller, les mans i els braços potser recolzats a les cames o a la taula. Simplement nota qualsevol sensació. Potser notes també la respiració. Pots fer tres inspiracions, una mica més fondes. I ara observa, on és més fàcil reconèixer la respiració, el pas de la respiració? El nas, potser, notant com passa a través del nas, potser el pit, o potser la notes a la panxa, que s'infla i es desinfla. Allà on ho notis, simplement deixa reposar l'atenció per seguir cada inspiració i cada exhalació. Com si gronxessis. Nota el moviment de la inspiració i l'exhalació. No cal que facis res, simplement nota-la. Si et distraus, no passa res. Quan t'adonis que t'has distret, poder per algun pensament, per algun soroll, per algun record, simplement torna a notar la respiració. Observa com al final de la inspiració hi ha una petita pausa, un espai, i llavors comença l'exhalació. I com al final de l'exhalació, de nou hi ha una petita pausa abans no comenci una nova inspiració. Reposa l'atenció, descansa, simplement nota la respiració al cos. Entrant i sortint. I quan sentis les campanetes, pots fer de nou tres inspiracions una mica més fondes i podràs anar movent-te, obrir els ulls si els tenies tancats. Bueno, és molt bo això que has dit, Mercedes, perquè l'objectiu de Mindfulness no és relaxar-se necessàriament. L'objectiu de Mindfulness, com heu sentit a la definició que heu donat també vosaltres, és adonar-te del que hi ha. I a vegades no estem relaxats, a vegades estem preocupats, a vegades estem neguitosos, a vegades estem contents. Mindfulness et permet reconèixer com estàs, acceptar-ho i adonar-te que malgrat no et relaxis, pots estar aquí, continuem fent preguntes i segurament enfocant al final del programa.
Doncs moltes gràcies, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut molt entranyable i inspirador per mi compartir aquest temps amb tots vosaltres.